Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb els titulars, amb Dolors Dieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Una vintena de productors de cerveses artesanes participaran a la segona edició del Carpe Birrem, la fira de la cervesa artesana que tindrà lloc per Setmana Santa al passeig Manuel Puigverd.
Es podran degustar elaboracions fetes a Lleida, al Penedès o Barcelona Ciutat, produccions ecològiques o sense gluten i amb diverses varietats. L'oferta cervesera es complementarà amb gastronòmica i també propostes lúdico-culturals que convertiran el Carpe Birrem en lloc de trobada imprescindible de la Setmana Santa calellenca.
Avui, 7 d'abril, se celebra el Dia Mundial de la Salut centrada en la depressió.
Una malaltia molt freqüent que provoca una alta discapacitat i un fort impacte social. Segons el doctor Guillem Humet, director mèdic de la comunitat terapèutica del Maresme, el més important és estar en alerta davant d'aquells símptomes que són indicadors que podríem estar patint un procés de depressió.
I encara l'àmbit de la sanitat, a Itàlia s'ha obert el debat sobre els dolors que pateixen moltes dones cada mes quan tenen la menstruació.
El Partit Demòcrata ha presentat al Parlament una proposició de llei que convertiria Itàlia en el primer estat europeu en aprovar una baixa menstrual remunerada, com ja passa en altres països asiàtics. Avui en parlarem de la incidència d'aquesta problemàtica amb el doctor Joan Antoni Molà, que és cap de servei de Tocoginecologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Els castellers de l'Almaresme faran aquest cap de setmana la seva primera sortida fora de Catalunya.
Concretament participaran a la Diada Castellera d'Andorra la Vella, els maduixots, que van iniciar la temporada d'enguany el passat 19 de març a Mollet, tot completant un castell de 7 pisos, el 4 de 7, han estat convidats pels castellers d'Andorra per celebrar el segon aniversari del bateig de la colla andorrana.
I el cicle cultural de la Sala Mozart tanca la seva programació demà dissabte amb l'actuació de Maria del Mar Bonet.
Coincidint amb la celebració dels 50 anys de trajectòria artística, la cantautora mallorquina estarà acompanyada de l'escenari per Borja Penalba. Oferiran al públic calellenc una selecció del seu repertori.
Gairebé una vintena de productors de cerveses artesanes portaran les seves elaboracions a Calella amb motiu de la segona edició del Carpe Birrem del 14 al 16 d'abril al passeig Manuel Puigverd. Tot i que descobrir noves varietats de cerveses és el principal argument per visitar-la, la fira sobrepassa l'àmbit estrictament gastronòmic també gràcies a la presència de food trucks i consolida al seu voltant una oferta lúdica i cultural que s'adapta a tots els públics.
En la roda de premsa de presentació de la Fira de la Cervesa Artesana s'ha anunciat la contractació d'una quinzena de joves calellencs que s'encarregaran de tirar la cervesa, ho han explicat l'alcaldessa Montserrat Candini, també n'ha donat detalls, Àusies Ballard de Set Vetes, l'empresa organitzadora.
D'impacte d'ocupació a nivell local, doncs hi hauran entre 12 i 15 contractacions de joves aturats calellencs per poder servir cerveses. Justament aquests dies estan en procés de selecció, per tant, encara no sabem, però em sembla que acaba entre avui o dilluns. No?
Tenir més aixetes de cervesa artesana, més oferta, i utilitzar en aquest cas el personal local que treballarà temporalment en el festival, i d'aquesta manera ens permet tenir un ventall de cerveses més gran que van punxar simultàniament i l'organització la pot seleccionar.
L'oferta cervesera del Carpe Birrem inclourà produccions ecològiques i sense gluten, a més de varietats com Lager Pilsen, d'alta fermentació, de badia i un llarg etcètera. Tota la informació es recull en un fulletó que dona detalls també sobre procedències i una catalogació orientativa de les cerveses en base a estàndards internacionals. Com a novetat en la programació d'aquesta segona edició, l'existència d'un espai de conferències en el qual es parlarà, per exemple, de la fermentació en barrica, de la producció ecològica o també de la cervesa sense gluten.
Us recomano amb passió, que és la del cercle tancat. És a dir, tenim un productor, que és l'Ovilot, que ve de les Terres de Lleida, que ens explicarà què és la producció amb cercle tancat. És a dir, ell fa el llúpol, cultiva els cereals i fa la cervesa artesana. Podem experimentar que a Catalunya podem fer tot el cicle. I a més, amb una qualitat de cervesa espectacular, i a més amb el CCPAE, amb el segell del certificat ecològic.
Carpe Birrem funcionarà els dies 14, 15 i 16 d'abril al Passeig Manuel Puigverd de 12 del migdia fins la nit i matinada, combinant doncs l'experiència cervesera i gastronòmica amb conferències, maridatges i també activitats infantils i musicals. Repeteix, el grup Fum Manxú, que actuarà dissabte a 11:45 de la nit, i també destaca l'actuació de Joan Masdeu el divendres a les 10.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Avui se celebra el Dia Mundial de la Salut. Enguany, la diada està centrada en la depressió, una malaltia molt freqüent que provoca una alta discapacitat i també un fort impacte social.
Segons les Nacions Unides, les persones que pateixen depressió són víctimes d'una forta estigmatització, cosa que fa que fins i tot en els països desenvolupats, més de la meitat de les persones que la tenen no siguin diagnosticades ni tampoc tractades. Un dels objectius de la jornada d'avui és conscienciar sobre la necessitat de millorar el reconeixement social d'aquesta malaltia per facilitar l'accés als tractaments. El director mèdic de la comunitat terapèutica del Maresme, el doctor Guillem Humet, ha explicat que el més important és detectar a temps els símptomes de l'inici d'una depressió.
Detectar que quan un està desganat, no té ganes de fer res, vull dir, res li fa il·lusió, està sense forces de fer res, no? tot se li fa una muntanya, doncs, home, que un detecti això i pugui pensar que això és un problema que requereix algun tipus d'ajuda. Jo no dic que sigui una ajuda mèdica. Mèdica em refereixo a psicofarmacològica. Però algun tipus d'ajuda sí.
El doctor Guillem Humet ha explicat que no totes les depressions acaben en suïcidi. Actualment el suïcidi és la segona causa de mort entre les persones de 15 a 29 anys.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
A Itàlia s'ha obert el debat sobre els dolors que pateixen moltes dones cada mes quan tenen la menstruació. El Partit Demòcrata ha presentat al Parlament una proposició de llei que convertirà Itàlia en el primer estat europeu en aprovar una baixa menstrual remunerada, com ja passa en països asiàtics com el Japó, Taiwan, Indonèsia o Corea del Sud, fins i tot en algunes multinacionals com Nike.
Segons la proposta de llei, les empreses estarien obligades a donar, doncs, 3 dies de baixa remunerades a les dones que experimenten menstruacions molt doloroses, que les incapaciten fins i tot. Sempre seria disposant d'un certificat mèdic que ho acrediti. Les dismenorrees afecten a un nombre important de la població femenina i una de les causes d'aquest fort dolor menstrual pot ser conseqüència de l'endometriosi, una malaltia crònica que afecta a dones de totes les edats i que pot arribar a influir en la seva fertilitat.
Doncs avui en parlem amb el doctor Joan Antoni Molà, ell és cap del Servei de Tocoginecologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i també vicepresident de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia. Doctor Molà, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar a conèixer el que és l'endometriosi, parlem, és normal que les regles siguin tan doloroses?
No, no és normal. És a dir, en principi, moltes vegades s'ha donat com una cosa normal o acceptable que les regles fossin doloroses, però s'ha vist que aquest dolor excessiu amb les regles pot estar relacionat amb diferents malalties i entre elles està l'endometriosi.
Doctor, és cert o és fals que les dones que amb la seva primera regla ja pateixen dolor ho seguiran patint tota la seva vida?
El tipus de cicle menstrual varia en funció de l'edat de la pacient. És a dir, són diferents les menstruacions que es tenen al principi d'edats molt, molt inicials que les que es tenen més endavant. Però no forçosament el fet de tenir menstruacions, primeres menstruacions doloroses vol dir que sempre siguin doloroses.
Fem una relació entre les dismenorrees, el dolor menstrual i també l'endometriosi. Aquesta malaltia és correcta, aquesta associació?
Sí, de fet, els símptomes més fonamentals de la endometriosi són el dolor amb les menstruacions, el dolor amb les relacions sexuals, el dolor pèlvic i altres sintomatologies acompanyants.
Què és l'endometriosi, doctor?
L'endometriosi és senzillament l'existència d'un teixit, que és el teixit endometrial. El teixit endometrial és la capa interna del teixit de la matriu i aquest teixit endometrial es localitza en un lloc diferent del fisiològic. És a dir, tenim localització de teixit endometrial fora de l'endometri. Aquesta seria l'explicació de l'endometriosi. Segons la localització de l'endometri, tindrem diferents tipus d'endometriosi.
I aquest és un problema hormonal o a què es deu? És un problema hormonal? És un problema genètic?
Bé, de fet, avui en dia encara es considera que la causa exacta de l'endometriosi no es coneix. És a dir, es parla d'una causa multifactorial. Per tant, hi hauria factors relacionats amb la genètica, és a dir, hi hauria predisposició familiar, hi hauria factors també de tipus immunitari, també factors de tipus tòxic. Per exemple, hi ha un treball recent que associava, de fet, a l'Hospital Clínic de Barcelona, que associava els nivells de dioxina amb l'endometriosi. És a dir, que hi ha moltes causes, però una única causa coneguda com a motiu d'endometriosi no hi és actualment.
Té cura o només poden aplicar-se tractaments pal·liatius?
Avui per avui hem de dir que no té cura. La endometriosi és una malaltia crònica. Llavors, l'únic tractament, per dir-ho d'alguna forma definitiu, seria la cirurgia extirpant l'úter i els ovaris. I tot i així encara es podien produir algunes manifestacions posteriors. Però com a tal malaltia, diguem-ne que és una malaltia crònica. Depenent també de l'edat de la pacient, del desig de tenir fills o no, i de la sintomatologia, es poden establir un tractament o un altre tipus de tractament. Hi ha tractament farmacològic i hi ha tractament quirúrgic.
Ara vostè apuntava el fet de que les dones vulguin tenir o no fills, perquè part d'aquest tractament en alguns casos és donar hormones a través de pastilles anticonceptives. No? El fet de deixar de prendre aquestes pastilles el que pot és complicar la malaltia, però clar, és la via única que tenen les dones que volen tenir fills.
Evidentment, el tractament conservador, si el tractament farmacològic, el que permet és aturar la progressió de la malaltia o aturar la sintomatologia. Un dels tractaments més coneguts, com vostè deia, és l'ús d'anticonceptius. Mentre prenen anticonceptius, la malaltia està, diguem-ne, controlada. També hi ha altres tractaments farmacològics a base de gestàgens, de diferents tipus de preparats farmacològics que poden, diguéssim, mantenir la sintomatologia a ratlla o fins i tot que s'utilitzen per preparar les pacients abans d'una intervenció quirúrgica.
I entén, doctor, que hi hagi iniciatives com les d'Itàlia en què es garanteixi la baixa en aquests casos o arriba a ser tan incapacitant?
Bé, pot arribar a ser incapacitant, evidentment. Pot arribar a ser incapacitant i, per tant, doncs, evidentment, una persona que està afectada d'un quadre de dolor important pèlvic no es troba en condicions de realitzar una activitat laboral amb unes condicions adequades.
I pot tenir altres conseqüències, el fet d'una endometriosi, altres malalties?
A veure, l'endometriosi habitualment afecta els òrgans pèlvics, és a dir, el que és l'aparell digestiu, l'aparell genital, fins i tot la bufeta urinària. Molt rarament hi ha endometriosis descrites, per exemple, al pulmó, o fins i tot s'han descrit endometriosis cerebrals. Això serien casos estranys. I també la relació entre endometriosi i càncer, en principi, no és una relació significativa. És a dir, no pel fet de tenir una endometriosi hi ha més risc de càncer en línies generals.
Doctor Joan Antoni Molà, cap del Servei de Tocoginecologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i vicepresident de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia. Gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Els castellers de l'Alt Maresme faran aquest cap de setmana la seva primera sortida fora de Catalunya. Concretament, participaran a la Diada Castellera d'Andorra la Vella.
Els maduixots han estat convidats per celebrar el segon aniversari del bateig de la colla andorrana. Es desplaçarà al país veí la colla de castellers de l'Alt Maresme. Demà dissabte, ho faran demà dissabte, on té previst realitzar diferents activitats pels seus components com una forma més de fer pinya dins la colla. El president dels castellers de l'Alt Maresme, Marrú, ha parlat de la importància d'aquesta sortida perquè servirà, ha dit, per consolidar els castells de set.
Per anar rodant els castells de set, de cara doncs, cap a mitjans o a finals de temporada, doncs, poder afrontar altres reptes. Llavors, és important per nosaltres doncs, això, poder, encara que sigui fora de casa, doncs, poder portar castells de set. Especialment Andorra ens fa il·lusió perquè és la primera sortida que fem tot un cap de setmana a la colla. Per tant, conviurem junts durant tot el cap de setmana, també doncs, estem molt oberts tots plegats i, per tant, també és una oportunitat de convivència per nosaltres.
Els castellers de l'Alt Maresme desplaçaran fins a Andorra més de 100 persones.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El cicle cultural de la Sala Mozart tanca la seva programació aquest dissabte amb l'actuació de Maria del Mar Bonet. Coincidint amb la celebració dels 50 anys de trajectòria artística, Maria del Mar Bonet, acompanyada per Borja Benalba, ofereixen una selecció del seu repertori. La crítica coincideix a dir que aquest aniversari arriba en un moment pletòric de la veu i la persona de Maria del Mar Bonet. Mig segle després del seu debut, la veu mediterrània més profunda de la nova cançó viu immersa en una agenda plena de concerts i celebracions aplegats sota el nom de 50 anys d'escenaris. Avui, Ens acompanya a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Maria del Mar, benvinguda a Ràdio Calella.
Hola.
Suposo que ja...
Encantada d'estar amb vosaltres.
Suposo que ja tot a punt pel concert demà amb els calellencs.
Exacte, sí, tant que sí.
Hem de dir que ha plogut molt des que Maria del Mar Bonet va aparèixer a l'Ovella Negra, local del carrer de Sitges de Barcelona, el 19 de desembre de l'any 66, oi, Maria del Mar?
Doncs sí, ha passat molt de temps, però ha passat corrents per mi. No sóc una persona que miri molt al darrere i realment ha sigut aquesta celebració. Constatem que per mi doncs, ha sigut molt de pressa tots aquests anys que han passat. No me n'he donat i ja estem aquí, no?
Una gira d'aquests 50 anys de trajectòria artística que ve acompanyada per un nou disc, per Ultramar.
Sí, hem fet un disc a Cuba i ara està sortint ja. En aquest moment, sí.
Hem de dir que les cançons de Maria del Mar Bonet ens parlen de les arrels, de la terra, dels orígens. És així, oi, Maria del Mar?
Sí, més o menys sempre és així, És un disc gravat a Cuba també amb aquestes intencions, no? Però els músics han fet un treball increïble. He conegut gent fantàstica. Hi ha músics molt bons en aquest disc. Estic molt contenta. Ha sigut un plaer per mi gravar aquestes cançons, també cubanes, algunes meves, una cançó brasilera, i hi ha una sèrie de temes molt, molt especials, no?, per un conjunt de músics com ells, no? I el fet també doncs, d'estar-me en un país com Cuba, a mi m'ha encantat realment conèixer una mica més tota aquesta gent, tota aquesta cultura, no?
Una gira dels 50 anys, Maria del Mar, que us porta fins a molts escenaris. Quina és la rebuda que tens per part del públic i les sensacions que teniu?
Home, en general, fantàstic. No pot ser millor. Hem omplert fins ara tots els teatres. Ha sigut fantàstic i ho seguirà sent, estic segura, no?
Hem de dir que la celebració d'aquests 50 anys d'escenaris va més enllà també de l'àmbit estrictament musical, no? Que també inclou la publicació d'una biografia escrita pel periodista Jordi Bianciotto, que publicarà ara llibres, precisament no sé si és ara el mes de març, també la nova pàgina web de Maria del Mar Bonet i una exposició fotogràfica Maria del Mar Bonet als ulls de Toni Catany.
Sí, això tot això forma part d'aquests 50 anys.
Les sensacions, per tant, bones, oi, Maria del Mar?
Absolutament. Per mi, doncs, clar, imagina't, ha sigut un muntatge magnífic. Jo hi he participat d'alguna manera, no? Però en principi no pensava que fos tan dens, però hem construït tantes coses i tan, no sé, tan interessants que ha sigut fantàstic i és fantàstic anar-les celebrant, no?
Maria del Mar, ja per acabar avui a l'Info Migdia, per als calellencs que t'estiguin escoltant, què és el que podran trobar demà de Maria del Mar Bonet dalt de l'escenari de la Sala Mozart de Calella?
Doncs celebrarem aquests 50 anys amb el públic, a més acompanyada per un músic fantàstic, el Borja Penalba, que fa ja uns anys que treballem junts de tant en tant així en petit format, ell i jo, i estic molt contenta. Jo crec que ens ho passarem molt bé i que tenir una celebració més serà un dia preciós per recordar, no?, per mi.
Maria del Mar, gràcies avui per haver-nos atès a través de l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres i fins demà.
57.9 FM Inlingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. En els mòduls formatius, operacions auxiliars amb les TIC i ofimàtica, i en el certificat de professionalitat, operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Inlingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. Inici immediat. Places limitades.
Inlingua. Carrer Bruguera 275, Calella, o visita el web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
Tornem a compartir amb vosaltres aquest especial Festimatge 2017 realitzat entre Fotofil Calella i Ràdio Calella Televisió. Comencem l'espai d'avui parlant de l'exposició Fotografia, Publicitat, Avantguarda i Literatura de Pere Català i Pic, que es pot visitar a la Fàbrica Llobet. Pere Català i Pic és pare d'una nissaga de fotògrafs de renom com Francesc Català Roca i Pere Català i Roca. Català i Pic és un dels exponents més importants de la fotografia catalana. A través de la seva trajectòria, la mostra explica la quotidianitat de l'ofici i alhora ressegueix de primera mà la història de Catalunya des de la perspectiva d'un intel·lectual. A banda de l'exposició, el festimatge d'aquest any té un cartell de luxe amb la presentació del llibre Pere Català i Pic, Fotografia, Publicitat, Avantguarda i Literatura, 1889-1971, escrit per Pablo Jori, que aquesta tarda visitarà Calella per presentar personalment la seva obra literària. La presentació del llibre tindrà lloc a l'Ajuntament Vell avui a les 8 del vespre i ara tenim l'oportunitat de parlar amb en Pablo Jori, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Hola, bon dia, Pablo.
Hola, bon dia, què tal?
Imagino que és un honor tenir l'oportunitat de fer un llibre sobre la figura d'en Pere Català i Pic, oi?
Sí, 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 realment va ser molt important. Bueno, quan jo vaig arribar allà a veure, a conèixer l'arxiu, diguem-ne, que la família encara conserva del fotògraf, va ser una sorpresa molt gran i realment va ser aquell moment quan vaig dir aquí s'ha de fer un llibre, saps? El que altra gent havia fet algunes coses, així d'una manera molt... molt parcial, diguem així, però jo quan vaig veure aquell arxiu vaig decidir que s'havia de fer una feina de fons i que s'havia de treballar el personatge en la seva totalitat, no fragmentàriament com s'havia fet, sinó pensar el personatge com un intel·lectual de la seva època i no només com un fotògraf que havia fet una fotografia molt famosa, sinó entendre una mica tota la seva obra, saps?
I en el moment en què vas començar a aprofundir en el seu treball, què és el que més t'ha impactat de la figura d'en Català i Pic?
Bueno, primer era la qüestió aquesta que dic de l'arxiu, o sigui, s'hagi conservat tota la seva documentació. Això era una cosa que és totalment diferent al que s'acostuma, al que acostuma a passar amb altres fotògrafs, saps? Sempre es conserva molt la seva obra, però no tant la seva vida, no? La vida personal, els documents, si havia fet literatura, no? Bueno, tota aquesta documentació s'ha conservat i això ens permetia veure què havia fet aquest personatge més o menys cada any de la seva vida. I això és el que em va sobtar. O sigui, no tant una cosa en concret, perquè més o menys ja coneixia el personatge, sinó poder tenir tota aquesta idea de la transformació, no? De saber què feia del primer dia a l'últim i com es van anar transformant i reinventant al llarg de la història de Catalunya, perquè realment ell comença el 1890, el segle XIX, diguem-ho així, i acaba amb l'àtom, l'avió i tots aquests temes com de la ultramodernitat, saps? O sigui, a mi el que més em sorprèn d'aquest personatge és la seva capacitat de resiliència, la seva capacitat d'anar-se adaptant amb els temps i de ser sempre modern, saps? Més enllà dels problemes econòmics i la situació política, sempre té la capacitat aquesta de reinventar-se.
Pablo Jori, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Només informar els oients que si volen aprofundir una mica més sobre la vida d'en Català Pic, aquesta tarda a l'Ajuntament Vell a les 8 del vespre poden venir a escoltar directament la presentació del llibre i parlar amb tu directament. Moltíssimes
Perfecte,
gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Repassem ara una altra de les exposicions que es troba a la Fàbrica Llobet. Porta per títol Waterwall i és de l'autor José Casal. Segons l'autor, Waterwall és un exercici de solitud fotogràfica, de murmuris i silencis. Les fotografies van estar realitzades entre 2013 i 2016 i algunes d'elles han estat premiades amb més de 40 certàmens nacionals i internacionals, com a Sisa Foto, la Butarda, el Joaquín Gil Marraco, la Petxina d'Argent, el Vila Divi, el Trofeu Torretes de 2016, el Quilla, la Lora del Río o a Sant Just d'Esver, entre d'altres. José Casal va estar present durant la inauguració del passat dia 2 d'abril i ens va parlar de la seva obra.
El meu intent en aquest projecte és agafar objectes comuns que de per si no hi tenen gaire atractiu. Són restes de l'activitat humana en l'entorn aquàtic i mitjan la tècnica de fotografia de llarga exposició intento donar-les una nova dimensió a mig camí entre lo real i lo irreal i que l'espectador pugui imaginar una història a través d'aquests objectes.
El darrer espai d'aquest especial d'avui el dediquem als curtmetratges. El proper diumenge es celebra la gala matinal de cinema local, on es presenten els treballs realitzats pels autors calellencs durant el darrer any. Un d'aquests treballs és Aidomeni, de Quim Fàbregas. Volem que sigui ell mateix qui ens en parli sobre el film. Bon dia, Quim.
Hola, bon dia.
A l'abril del 2016 decideixes anar a Aidomeni. Què et va portar a fer aquest viatge?
Doncs bé, la part solidària que tinc des de fa molts anys. I bé, arribava dels meus viatges a l'Àfrica, de la temporada de Setmana Santa, i a través de Charango, que és amb qui hem fet cosetes a Senegal sobretot, doncs ens van comunicar que faltaven odontòlegs al camp de refugiats d'Aidomeni. Llavors, amb l'associació que tenim, amb la Viviana Morales, que és la que aborda el tema d'odontologia, doncs va ser arribar d'Àfrica i a la setmana agafar un boina cap a Aidomeni, via Macedònia. Vam estar 4 dies allà i vam estar treballant el projecte d'odontologia, i jo vaig aprofitar a fer el documental.
I l'experiència d'Aidomeni amb les teves experiències a l'Àfrica, evidentment, res a veure, no?
No, molta tristesa, molta incomprensió, no? Incomprensió a l'hora de dir realment què passa en aquest món, què està passant, per què, i com és que hi ha tanta humanitat, inhumanitat.
Què podrem veure en el teu curt?
És una visió és com... Està pensat com si fos qualsevol espectador que hagués anat a Aidomeni. Són travelings a través del cotxe, hi ha una mica de música al principi, hi ha una música emocional la part final amb una història d'en Sofian, i llavors entremig és veu en off, no? És com està gravat a la posició d'una persona, i llavors és en plan com si l'espectador hagués estat allà.
Quim, moltíssimes gràcies. Convidem a tothom a anar diumenge a veure el teu curt i la resta de curts que podrem gaudir.
Moltes gràcies i sort a tots.
Una abraçada. Us recordem que la propera cita és avui a les 8 del vespre a l'Ajuntament Vell, amb la presentació del llibre Pere Català i Pic, fotografia, publicitat, avantguarda i literatura 1889-1971 de Pablo Giori. No oblideu portar el vostre carnet del festimatge perquè us el segueixin, i penjar les vostres fotografies vinculades al festimatge a Instagram amb el hashtag Festimatge2017. Fins al proper especial Festimatge2017.
Repàs de l'agenda esportiva amb Badoi Chart.
La setmana es disputarà la segona jornada de Lliga del mes d'abril, un mes on el Club de Futbol Calella pot guanyar la Lliga, el Club Bàsquet Calella i la Unió Esportiva Handbol Calella poden fer un pas de gegant per ser campions o assolir l'ascens. La Unió Esportiva Handbol Calella diumenge juga a casa a partir d'un quart de set del vespre contra el Cambrils. Els tarragorins ocupen la segona posició amb un punt més que els nostres. Una victòria dels de Salva Puig els faria pujar a la segona posició. Si a aquesta victòria li suméssim una derrota del líder, el Sant Llorenç Sant Feliu, situaria els calellencs com a nou líders de la Lliga. Aquest important partit el podreu seguir en directe a través de la web de Ràdio Calella Televisió. I el Club de Futbol Calella disputarà la primera de les seves 3 finals que el resten per acabar la Lliga, diumenge a les 12 al camp del Canet. Els nostres jugaran amb el gran objectiu de guanyar el campionat. Per aconseguir-ho, els de Joan Freger han de guanyar els 3 partits que resten per finalitzar la competició. I pel que fa al Club Bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls torna a la competició per desplaçar-se dissabte a 5:45 de la tarda a la pista del Llafià. Partit molt complicat pels de Paco García, però que estan obligats a guanyar per seguir segons a la classificació, amb els mateixos punts que el líder, el Sant Feliu. Les noies del bàsquet jugaran diumenge a 5:45 de la tarda a Calella contra el Canovelles. Les de Fierrez volen trencar la ratxa de 2 derrotes seguides. I en tenis taula, els nois del Termotur, amb la segona posició i, per tant, la fase d'ascens assegurada, jugaran dissabte a casa a 5:45 de la tarda contra l'Olesa. Les noies del Surís, per la seva banda, tindran doble confrontació aquest cap de setmana. Dissabte a 5:00 PM jugaran contra el Balaguer, i diumenge a 11:00 AM contra l'Arteal Santiago. Els 2 partits es jugaran a Calella. I acabarem parlant de vòlei. Les noies de l'Escola Pia jugaran dissabte a 7:45 contra l'Avinyó a Calella. Els nois jugaran a Granollers diumenge a 11:00 AM contra el Vallbona.
I després del repàs de l'agenda esportiva, Dolors, gràcies.
Gràcies.
Fins el dilluns. Bon cap de setmana. I ara el temps amb Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia. El temps de les properes hores ha de continuar sense complicacions. Situació meteorològica semblant a la d'ahir. Altre cop amb domini del sol avui divendres. I durant tot el cap de setmana es mantindrà exactament el mateix temps. Ambient assolellat tant dissabte com diumenge. I tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat de la mar. Diumenge a la tarda la marinada de Garbí reforçarà una miqueta més i això farà que la mar també es pugui alterar una mica, però vaja, una situació en general, com dèiem, molt tranquil·la i amb unes temperatures...
Les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia.